Bona nit, com ha dit l'alcalde, faríem una presentació conjunta de, tant d'Escola Bressol com d'Escola de Música com d'Escola d'Adults. Començaríem per Escola Bressol. Com a equip de govern continuem apostant per poder oferir una educació de qualitat als infants en totes les fases del procés educatiu. I per aquest motiu, tot i les incerteses que tenim en relació al finançament que rebrem del Departament d'Ensenyament pel curs vinent, la nostra proposta és augmentar només l'IPC en tots els serveis i congelar el preu públic de tot el dia per incentivar l'aprofitament màxim del servei. Com a novetat per al curs vinent i arran de demandes que hem tingut de diverses famílies i també per mirar d'adaptar al màxim l'oferta que tenim d'Escola Bressol a les necessitats cada vegada més variades de les famílies, oferim un nou horari de 9 a 6 de la tarda i també la possibilitat d'horari només de tarda de 3 a 6. Quan parlàvem de les incerteses de l'ajuda que rebrem del departament, del curs 2011-2012, la subvenció és de que rebrem o que ja hem rebut és de 1.300 euros, abans era de 1.600 euros. Del curs 2012-2013, que és el curs que estem ara, no hi ha cap informació de la subvenció que tindrem aquest curs, no tindrem cap comunicació oficial, només ens han dit oralment, però que tampoc és segur, que probablement la subvenció podria ser al voltant de 875 euros i malgrat tot això l'aposta com a equip de govern és augmentar només l'IPC, menys el servei de tot el dia que, com ja he dit abans, es mantindria el preu. En l'Escola de Música i de Teatre, la proposta que portem és augmentar també només l'IPC, tot i que en aquest cas les incerteses del finançament de la Generalitat són encara més grans. No hi ha una resposta clara per part del departament i pot ser que fins i tot perilli tota aquesta subvenció. Del curs 2011-2012 la previsió és de 230 euros per alumne, abans era del doble, però també ens ha comunicat que segurament no es subvencionaran a tots els alumnes que tenim i que hi haurà algun programa que es deixarà de subvencionar sencer. I del curs 2012-2013, que és el curs que estem ara, no hi ha cap previsió de quantitat, tot i que hem trucat diverses vegades al departament, no hi ha manera de que ens donguin una quantitat ni tan sols aproximada. S'han agrupat i simplificat també vies que s'adapten millor a les necessitats dels alumnes i de les famílies i que ens permet també reduir costos. S'està treballant constantment amb l'empresa en la revisió d'ajuts i jornades. Ara per ara s'ha consensuat amb l'empresa dos ajuts de jornades que han suposat un estalvi de 60.000 euros. I pel curs 2013-2014 volem continuar treballant en aquesta línia amb millores d'organització interna per tal de poder reduir costos. I en quant a escola d'adults, en el cas d'ensenyament inicial, anglès inicial i funcional i informàtica, es proposa un augment de l'IPC. En el cas de l'accés al cicle formatiu de grau mitjà, tindrem una aportació de la Diputació de Barcelona de 7.500 euros. Aquí penso que hem de posar en valor la feina que estan fent els professionals de l'escola d'adults, ja que aquesta ajuda de la Diputació no és per a tots els municipis, sinó per a alguns municipis que s'han seleccionat. La condició que posa Diputació de Barcelona per rebre aquesta quantitat de diners és que la quota que es cobra als alumnes no pot ser superior a 50 euros i en aquest cas aquesta és la proposta que portem. Això suposa que pagaran aquest any menys del que pagaven en el curs anterior. En el cas d'accés als cicles formatius de grau superior i accés a la universitat per a majors de 25 anys, en aquest cas s'estableix el criteri que el cost que ha de finançar l'Ajuntament sigui del 50%. I en el cas de l'anglès, tant en el cas del PETA per IFERS com en el curs d'alemany, no hi ha increment, ja que és un curs autofinançat. Ampliem l'oferta formativa amb un segon curs d'alemany a demanda dels propis alumnes que ja estan fent el primer curs d'alemany i proposem un nou curs de francès. I aquesta és la proposta que portem al ple.
Sí, pregunta, endavant.
Sí, per part del grup de Convergència i Unió hem presentat una esmena a les taxes. L'esmena, com que hem agrupat el punt, també agrupa totes les tres taxes. Es basa bàsicament en congelar l'augment de taxes, és a dir, aquests augments de l'IPC que varien a l'entorn del 3 o el 3,6%, no sé en quin cas s'aplica el 3 i per què en altres s'aplica el 3,6, doncs deixar-ho com està. I aquest raonament hi arribem doncs, també derivat del tancament del pressupost de l'exercici passat, és a dir, heu exposat que tenim un romanent, un superàvit a disposició. Tenim en compte que l'any passat va augmentar les quotes entre el 8 i el 10%, les taxes entre el 8 i el 10%, Llavors entenem que a més hem anat augmentant la pressió fiscal a la ciutadania pels diferents impostos i taxes. És cert que el 2013 vam tenir una congelació de les ordenances i entenem que en aquest sentit, i veient els resultats pressupostaris, si apostem realment per la formació, l'educació, no? I per les polítiques socials, podem fer aquest esforç d'aquest any, doncs, augmentar aquesta pressió pel que fa a les taxes d'aquests tres centres, de l'Escola de Bressol Municipal, de l'Escola de Música i Teatre i de l'Escola d'Adults. La justificació de la incògnita, entenc la incògnita del departament i l'angoixa que això suposa, però com entenc també el departament el fet de no saber què podran pagar, vull dir, també no ens posem en lloc de totes les administracions, si bé és cert que amb l'IPC tampoc solventarem res. En tot cas, si tenim aquesta incertesa, digueu-nos què prioritzareu o quins plans d'acció teniu. Entenc que l'IPC aquí no hi juga cap paper important d'entrada. Si després, pel que sigui, hem de vendre altres accions, doncs bueno, marquem objectius, prioritzem on hem de dedicar esforços i on cal augmentar quotes o no. Però d'entrada, justificar certs augments únicament a terceres administracions, per molt gran que sigui la incògnita, doncs tampoc no veiem que sigui la raó. Per tant, nosaltres hem presentat aquesta esmena això, congelar pel que fa a l'IPC, l'augment de les taxes.
Bé, en quant a l'esmena que heu presentat avui, jo tinc dos comentaris a fer, un és a la forma i un altre és al contingut. A veure, el 25 de febrer es va fer una reunió amb tots els grups municipals. En aquesta reunió estava la coordinadora d'Educació, estava la directora diària i estava jo mateixa, per tal de que pugueu disposar en aquella reunió de tota la informació que calgués. A banda d'aquesta reunió, com que es va demanar més informació, el dia 1 de març es va enviar un mail amb documentació ampliada i en aquest mail jo us posava que quedava a la vostra disposició per tot el que calgués d'ampliar informació, de qualsevol dada que us fes falta. Jo no vaig tenir cap resposta per part vostra i avui em trobo que sobre les 11 del matí em fas una trucada dient que presentàveu aquesta esmena en la que proposàveu la congelació de les taxes i no augmentar ni l'IPC. Llavors jo t'argumento i et dic que com pot ser que després de gairebé un mes que he tingut temps de mirar aquesta proposta, unes hores abans del ple em proposes això i em dius que, bueno, que és que ho heu reflexionat després de tenir les dades del pressupost. Segons em consta a mi, les dades del pressupost em sembla que les teniu des de l'1 de març, de com ha quedat el pressupost, no? I el 4 de març em sembla que vau tenir una reunió amb el regidor d'Economia, o sigui que ja fa dies que teniu aquestes dades. I em sobta, en quant a la forma, que m'ho digueu avui unes hores abans del ple. En quant al contingut, a veure, hi ha taxes que ja queden congelades. I després tu dius, bueno, és que l'IPC no ens salvarà de res. Bueno, tampoc ens podem tirar a la piscina, Raül, perquè estem en la situació que estem. I la incertesa que ens crea el Departament d'Ensenyament, i jo ara no buscaré culpes, no us diré si tenen la culpa o no la tenen, però veritablement això rebota a l'Ajuntament, de Sant Celoni. D'acord? Jo penso que aquí he vingut a buscar el titular fàcil. El titular fàcil de que el grup de Convergència demana la congelació de taxes, però davant d'aquest titular fàcil, jo penso que la ciutadania, quan vagi a matricular-se tant a l'escola Bressol com a l'escola de música com a l'escola d'adults, es trobarà la realitat. I la realitat que es trobarà és que, malgrat les incerteses, l'escola Bressol només augmentem l'IPC i en horari de tot el dia mantenim el preu. Que malgrat les incerteses en l'escola de música, que potser perilla tota la subvenció, nosaltres només proposem l'augment de l'IPC, perquè pensem que la cultura no és luxe i que tothom ha de tenir accés a poder estudiar música i teatre. I també es trobarà en l'escola d'adult que pagarà menys quan es matricule per fer el cicle de formatiu de gran mitjà, es trobarà cursos que ja queden congelats i es trobaran altres que només hi ha l'augment de l'IPC. Però saps també que es trobarà aquesta gent? Es trobarà que, així com abans només becaven la matrícula, ara podrem becar la matrícula, ajudes de llibres i ajudes de material. Perquè aquesta gestió acurada que fem dels recursos i que fem del pressupost serveix per a aquestes coses. Això ha servit perquè quan nosaltres hem aprovat per Junta de Govern als ajuts socials, podem becar també beques i llibres pels nens del PQPI i del PTT i per batxillerat, per cicles formatius de grau mitjà que abans no es feia, per ampliar el projecte xarxa, els nens que participen, per tot això servei, tot la gestió acurada del pressupost. O sigui que no heu de patir, perquè tota aquesta gestió acurada al final reverteix a la població que més ho necessita. O sigui que jo critico tant la forma en què s'ha fet hores abans del ple com el contingut que esteu proposant. I també la proposta de pressupost que tindreu, que jo entenc que no heu tingut temps d'estudiar-la perquè em sembla que es va enviar ahir, també veureu quina gestió acurada ha fet el pressupost i com proposem doblar les ajudes de socialització i reutilització de llibres i com proposem becar els nens perquè puguin fer les sortides que fan a les escoles. Per tot això serveix la gestió del pressupost acurada.
Sí, no, enhorabona per la gestió curada del pressupost. Jo no m'he posat amb això, jo he presentat una proposta, hem presentat una proposta de congelació d'augment de taxes, primera. Segona, el ple també està per això, si no, no venim aquí, fem reunions paral·leles, jo s'ho entenc tot, el ple, fins al dia del ple es poden presentar esmenes, entenc, per tant, que em posin en dubte aquest dret democràtic, doncs, bueno, em sobta que... No, les formes, perdona, estem en el ple, és la màxima representació del poble, per tant podem fer les propostes, evidentment, que vulguem. Això, primera, a més, el titular fàcil, recorda l'any passat, estàvem disposats a aprovar l'augment de 8 i 10% que vau fer en les taxes. Ens va mostrar total disposició quan, a sorpresa, ens trobem, evidentment, també legítima, una esmena d'un altre grup, del ple que ja havíeu pactat, evidentment, i ens vam quedar una mica, doncs, per dir-ho vulgarment, amb el cul a l'aire. Vull dir que no sé qui busca què. Em sembla que hem trucat abans al ple perquè és cert, el procés de reflexió ha sigut aquest. Em sap molt de greu si t'agafa tard o desprevinguda o no. Hem participat a les reunions, hem aportat i hem preguntat el que havíem de preguntar i quan hem tingut la informació i hem fet la reflexió oportuna ho hem elaborat i per tant em sembla que aquesta cosa tan aquesta pell fina amb aquestes coses quan hem mostrat sempre a disposició a parlar, a abocar-nos i assumir responsabilitats. I això vam demostrar l'any passat, quan vosaltres ens vau deixar una mica l'estacada. Estem disposats a assumir augment de taxes i després us presenteu aquí amb altres històries. Bueno, Júlia, a què juguem?
Endavant, Júlia.
Són diferents maneres de treballar, Raül. L'any passat el procés va ser el mateix. O sigui, vam tenir 3 o 4 setmanes per negociar tot el tema de taxes. I el procediment va ser el mateix. No vau trucar ni vau fer cap proposta i després vau arribar al ple i es vau trobar que evidentment nosaltres havíem negociat amb altres grups. El procediment va ser exactament el mateix. Són diferents maneres de treballar. O sigui, jo un mes abans us dono tota la informació i obro un període de reflexió amb la voluntat d'arribar a un acord o no, però almenys de dialogar d'una manera transparent. I jo faig així perquè jo considero que ho vaig de fer. O sigui, jo no he fet res que jo considero excepcional. Simplement, un mes abans, jo... amb la coordinadora d'educació i amb la directora d'ERE us donem tota la informació i ens posem a la vostra disposició. Són maneres diferents de treballar, jo treballo d'aquesta manera i jo entenc que tu em truques aquest matí unes hores abans del ple per dir-me això. Simplement això, són maneres distintes de fer. I després un dels arguments que utilitzaves, si jo no tinc males dades, el 2009 hi havia un superàvit de 496.000 euros i vosaltres el 4 de maig del 2010 vau portar una proposta al ple per augmentar les taxes d'escola de música en l'IPC. Vull dir que aquest argument... és nou d'aquest any.
És nou d'aquest any perquè també les coses evolucionen, la societat canvia, les condicions 2009 és molt diferent al 2013, desgraciadament, la situació que ens trobem per tots, evidentment no és desitjable. Escolta, no em vingues amb discursos de formes de treballar perquè hem fet una proposta, quan hem tingut el detall de trucar per molt tard que et sembli els grups per exposar-li, tenim tot el dret de fer-ho. Per tant, doncs...
Molt bé, gràcies. Algun altre grup vol prendre la paraula? Carme?
Bé, des d'Iniciativa hem rebut l'esmena també aquesta tarda. Bueno, suposo que és una forma de treballar que tenim aquí i que ja ve de temps, però bueno, no em posaré amb això ni res. El cas és que aquestes taxes reconeixen, diguem-ne, un increment per les persones forànies a Sant Celoni, la qual cosa sembla positiu i es va demanar des d'Iniciativa l'altre aprovament de taxa, perquè són escoles municipals que sufragem entre els salonins, per tant, els de Sant Celoni potser tenen que tindre una mica de diferència. Aquest punt queda reflexat a tots a aquestes propostes de totes les escoles i en segon lloc un augment de l'IPC quan aquestes escoles estan al filo de la navaja per la manca de subvencions, d'acords i no sé quantes coses més. Llavors jo penso que no és un increment de taxa, és una realitat i és molt acurat. A més, els cursos n'hi ha alguns que ja són autogestionables, com són els d'idiomes, que simplement és un servei del poble molt bo, que tinc que dir que la veritat el nivell d'anglès és important, aquests cursos d'anglès, i els altres ja estan subvencionant-se en una bona part per municipi, no? N'hi ha un percentatge cada curs. Això parlo a l'escola d'adults, per exemple, i també a la d'escola de música i teatre. Llavors, des d'Iniciativa, el nostre vot serà afirmatiu en aquestes tres taxes.
Molt bé. Dani, endavant.
Sí, a veure, primer explicar una mica quina ha sigut la posició de la CUP, doncs, en tot aquest procés, que ja ve de fa unes setmanes. La CUP vam assistir, doncs, a la reunió de taxes que es va convocar a la rectoria vella, amb la directora de l'àrea i una tècnica coordinadora. I sí que nosaltres estem contents una mica, ens agrada la proposta, ens agrada molt la proposta. També a la mateixa reunió ja vam fer una sèrie d'esmenes i de propostes per aportar i ens alegrem que han estat recollides, no? En aquest sentit, doncs, una mica així per sobre, doncs, sí que parlem, doncs, de l'escola Bressol. Sí que trobàvem que dintre aquesta peculiaritat educativa que hi ha a Sant Celoni, no, on l'escola concertada privada, doncs, té molt de pes, tant a nivell, doncs, superiors com a escola Bressol, doncs sí que veiem que l'escola Bressol pública no era tan competitiva, doncs, en franges de tot el dia. Sí que ho era en horari de matins, i això es notava amb les inscripcions, degut a que la gran majoria, doncs, són en franja de matí, en horari de matí, i sí que, doncs, teníem aquesta incertesa o aquest neguit de poder fer que fos igual de competitiva amb la resta d'escoles Bressol de Sant Celoni, i aquí es veu reflectit, no? El no incrementar, doncs, la taxa en aquest sentit, en aquesta franja, doncs sí que veiem, doncs, i agraïm a aquesta proposta que hagi estat acceptada. Una mica també per comentar el que és l'escola de música, l'escola de teatre, doncs trobem que les taxes, ara entrarem, doncs, en l'esmena que ens ha presentat avui Convergència, doncs creiem que, doncs, no és una bestiesa, doncs, l'augment de l'IPC. En el sentit de l'escola adult, sobretot, sí que vam trobar, doncs, una sèrie d'esmenes també que vam fer a la mateixa reunió, es va recollir i han sigut acceptades en la proposta. I és, doncs, una en els cursos del FES en anglès, de l'APER o fins i tot a l'Alemanya, al nivell inicial 1, el funcional o l'inicial de francès, doncs veiem que sí que hi havia, doncs, un benefici fins i tot, no, en la comparació d'ingressos i despeses, i sí que vam creure, doncs, que no era convenient incrementar el preu d'aquests cursos ni que fos l'IPC, perquè ja estàvem tenint un benefici, un marge positiu d'aquests cursos. En aquest sentit, doncs, sí que contextualitzar una mica, i ara a partir de l'esmena, si en Francesc, doncs, m'ha trucat avui i ens ha passat l'esmena, tampoc entrarem ni en les formes ni res, sí que comentar-la, ja he comentat abans del ple, doncs, que la nostra resposta a la seva esmena seria que no, una perquè, com estic comentant, veig que la proposta, doncs, que de l'equip de govern que han acceptat les nostres propostes durant aquestes últimes setmanes que hem entrat, doncs, és positiu. Sí que vull comentar, doncs, que fer esmena a aquest 3,6 d'IPC, no? Que en alguns casos estem parlant de 2 euros d'augment, que em sembla que és un gran augment, perquè en alguns casos això són 2, 3, 4, 5 euros d'augment. I tal com apunta en Raül, doncs sí que quan justificaves una mica les subvencions, doncs que l'IPC evidentment no ens farà sufragar, doncs, la falta de subvencions, però aquest IPC, si no fa sufragar la falta o la manca de subvencions, tampoc crec que sigui un disbarat, doncs, augmentar-lo, perquè no crec que afecti molt. I sí que una mica doncs, comentar el document de l'esmena en el sentit que és frivolitzar una mica, no?, el fet de que deixem de rebre ajudes d'un doncs, govern de Convergència i Unió a la Generalitat, i vosaltres dieu que tot i no rebre les ajudes doncs mantinguem els preus, i una mica amb perdó però demagog el tema d'apretar més a la població i tot, doncs, perquè creiem que aquest IPC doncs, no reflecteix doncs, un collar a la població. A partir d'aquí doncs, la nostra votació a l'esmena, no sé si s'ha de votar, doncs, serà contrària, però sí que doncs, aprovem les taxes que se'ns proposen. Gràcies.
Bé, bueno, jo crec que el que es presenta com a taxes, a part de l'esmena, que no entrarem en el detall de l'esmena, però jo crec que el que intentem any rere any és aconseguir mantenir uns nivells de qualitat amb l'educació, per nosaltres vital, per nosaltres fonamental, prioritària, i fer front a tot un seguit de manca d'ingressos que s'estan produint, en alguns casos parcialment, com s'ha dit per part de la regidora, que estem amb incògnites del curs que estem ara, però del curs que ve encara més, però també amb altres coses que no són incògnites, no? Que com a Ajuntament deixem de rebre ajudes pel Pla Educatiu d'Entorn, per tot un seguit de funcions que feia aquest pla de cohesió. Aquí sí que estem, no?, allò tocant os, no?, quan es treuen subvencions amb temes com el Pla Educatiu d'Entorn, i que l'Ajuntament de cap de les maneres el vol deixar de prestar. Vull dir, continuarem apostant per això. Per això creiem que fer aquests petits augments per mantenir la qualitat del servei, per mantenir aquests serveis educatius, per nosaltres és bàsic i prioritari, per damunt de qualsevol altra cosa, o en paral·lel a altres coses també de necessitats per les famílies. Per això creiem que és una bona proposta, que es va treballar, que s'ha treballat, com s'ha comentat aquí, bastant de temps, i que hem estat oberts a les esmenes, propostes dels diferents grups, i que s'ha casat i s'ha consensuat, i aquesta és una proposta de consens amb els grups, amb una part dels grups, no amb el cas de Convergència, perquè com s'ha dit s'ha presentat tot plegat avui al migdia una esmena, com jo diria, com a la, més o menys a la totalitat, no? Perquè fins i tot si es diu de congelar, fins i tot hi ha alguna cosa que baixa que després què? S'hauria d'augmentar? Vull dir que estaríem en una contradicció. Per tant, jo crec que a nivell de votació seria primer votar l'esmena, entenem?
Correcte.
Perquè s'ha declarat l'urgència també? S'entén?
No, és esmena directa. No, és urgència, és una simple esmena. A la proposta. Per tant, s'hauria de votar, si s'aprova l'esmena quedaria modificada la proposta, i si l'esmena no prospera es votaria la proposta tal com està redactada.
No. Per tant, si sembla als grups, no, em sembla que l'esmena Convergència vot favorable, el grup de govern
en contra.
Iniciativa en contra.
Per tant, quedaria desestimada l'esmena per 10 vots a favor i 7 en... No, 10 vots en contra i 7 a favor, diguem, però queda desestimada, i ara passaríem tot seguit a la votació de la proposta inicial. Que és així? S'ha de tornar a votar?
Sí, s'han de votar les propostes tal com queden. Es podria votar, diguem-ne, una per una, o globalment, si enteneu que és un vot que serveix per totes tres.
Però l'esmena també, l'explicació de, no?, la proposta de l'esmena era de totes tres, no?
Puc fer un petit apunt? Sí? És tècnic, que si no es dona resposta ara entenc que s'obrirà el termini d'al·legacions, oi? O és definitiva?
No, hi ha predisposició pública.
Val, és un tema tècnic. Sí que hem vist que augmentava l'IPC, no recordo haver-ho parlat en aquella reunió, augmentava l'IPC, doncs, per exemple, a l'escola música, em sembla, doncs, a la gent doncs, que resideixi a Sant Celoni, però sí que se li aplica un 10% als foranis. No sé si potser el més lògic seria doncs, aplicar el mateix 10% d'augment si venim ja d'una diferència de l'any passat.
Jo entenc que s'aplica una diferència.
Val, era tècnica, perquè ho hem mirat i no teníem dubtes. I... Val.
Algun error, i sembla, en el període d'exposició pública els solventem.
Voldria rectificar, com que hi ha taxes i preus públics, els preus públics no tenen exposició pública, les taxes sí.
Preu públic no. O sigui, és algun error, s'entén que no, que solucionaria per part a nivell tècnic i quedaria aprovat d'aquesta manera.
Ara passaríem al punt, diguem, de la proposta inicial.
una mica per algunes de les coses que s'han comentat, doncs, a fer algun aclariment o almenys alguna puntualització. En primer lloc, crec que hi ha una molt bona feina tècnica al darrere, és a dir, les taxes en la seva organització dels horaris, d'aquells temes que es plantegen tant el que és l'escola d'adults amb les diferents tipologies de formació, com és l'escola de música, com és en el cas del Blauet. Crec que aquí hi ha molt bona feina tècnica, i per tant jo crec que s'ha de felicitar tota la gent que ha estat treballant, i de fet nosaltres doncs compartim gran part del que s'ha plantejat. Pot haver-hi sempre algun matís. Ara el Dani feia referència al tema dels foranis, no? Aquelles persones que no viuen a Sant Celoni, i nosaltres aquí ho hem comentat en alguna ocasió, que no compartim el que diu la Carme, almenys no ho compartim al 100%. Hi ha persones que viuen en municipis d'una dimensió petita, com pot ser Montseny o com pot ser Campins o Fogars o inclús si no pures, doncs, a Gualba, que difícilment tindran la possibilitat de tenir una escola d'adults o una escola de música, i per tant el normal és que es dirigeixin a aquella població més propera, que per dimensió i per les seves característiques socioeconòmiques té possibilitat de poder-ho mantenir. Tenir, no? I a vegades aquests municipis tan petits, amb molt poca activitat, difícilment arriben a tancar els seus pressupostos i a poder tirar endavant, per tant inclús amb dificultats d'arribar amb cert tipus de convenis per poder plantejar això. Crec que des de la visió del Baix Montseny, des d'una visió que hem de tenir com a capitalitat del Baix Montseny, doncs a vegades ens pertoca com a municipi assumir segurament alguna despesa addicional en aquest sentit, no? Que no vol dir que exactament el preu sigui el mateix. Jo també accepto que aquí pugui haver-hi una certa diferència, però hauríem de ser capaços de matitzar-la molt adequadament, i matitzar-la també en funció de la tipologia de l'activitat formativa que estem parlant. No és el mateix segurament quan parlem d'escola de música, no? De que quan parlem de l'escola d'adults i de quina tipologia de formació de l'escola d'adults estiguem parlant. En aquí els increments en el cas de persones foranes, bé, nosaltres probablement estaríem una mica amb aquesta línia. De fet, crec que el dematí quan hem parlat per telèfon, doncs aquesta reflexió l'hem feta, que segurament caldria matitzar una mica aquesta situació. I després hi ha un increment d'IPC que és cert, en un cas és l'IPC de l'any 2010, és un IPC del 3%, i en els altres és un IPC del 3,6%. En fi, segurament és un matís, no és transcendent, però crida l'atenció que hi hagi aquesta diferència entre una escola i l'altra. I per nosaltres el motiu de plantejar aquesta esmena, com ha explicat bé el Raül, clar, venim també d'un increment important, fruit d'una situació difícil i complexa, que nosaltres ens replantegem en el moment que veiem un resultat pressupostari, una liquidació del pressupost molt favorable, que entenem que permet en aquests moments, i això es pot canviar i modificar el proper any perquè la situació hagi canviat, però entenem que permet, donat aquest increment important que va haver l'any passat, estem parlant que en alguns casos increments superiors al 25%. És a dir, per tant, estem parlant d'increments importants. Per exemple, en el cas del Blauet al matí es va produir un increment de gairebé el 23%, que li sumaríem en aquest cas el 3,6%, o l'escola d'adults, que en algunes formacions es va rebaixar l'aportació de l'Ajuntament i per tant va significar un increment del cost que li representava en l'alumne. No? Per tant, l'any passat va haver-hi una pressió important perquè es veia que hi hauria dificultats per poder-ho mantenir, però nosaltres entenem que aquesta situació ha canviat, i fruit d'aquest canvi ens ha semblat que una congelació podia ser una bona opció, perquè de fet la suma de l'increment de l'any passat i el d'aquest any supera de forma molt important el 10% amb la majoria de les activitats. No el 100%, però és veritat que n'hi ha alguna que aquest any no s'ha modificat, però que s'havia modificat l'any anterior. Entenem que també hi ha una certa coherència en el que en el moment de les ordenances doncs es va optar per una congelació de les ordenances. Per tant, diríem que l'equip de govern en els impostos i les taxes quan s'aproven, que és a final d'any, doncs ja va optar per aquesta opció. Per tant, ens semblava que potser es podia replantejar aquest plantejament en el cas de les taxes de les diferents escoles. Bé, en qualsevol cas, doncs, es considera que no, es considera que es pot aplicar aquest IPC. Doncs bé, nosaltres seguirem defensant la postura que hem plantejat, perquè ens sembla que és correcta, perquè ens sembla que és coherent, que es correspon no solament amb allò que nosaltres pensem, sinó amb algunes de les actuacions que ha tingut el propi equip de govern. Per tant, nosaltres en principi el nostre vot serà que no.
Bé, seria redundar sobre el mateix, no? L'explicació entenc que era més de l'esmena, no?, que no de les taxes actuals, i nosaltres la intenció és les ordenances, la majoria, i la intenció és a poder ser aquest any també congelar la majoria o tots els impostos i taxes de l'Ajuntament, però en aquest cas de taxes educatives, en algun cas això es fa a l'IPC, algun s'abaixa i algun es congela. Però el que fem l'esforç és de més beques, més ajuts socials, etc. És l'esforç que hi ha d'haver de redistribució, aquest sí que és real. Ja en el seu moment, entre tots, no?, ho hem anat fent, i jo crec que hem d'insistir perquè la realitat és molt més crua que no la que era l'any passat o fa 2 anys o fa 3 anys. I així l'aposta és aquesta, no?, de realment redistribuir i no que ningú es trobi que no pot anar amb alguna de les modalitats educatives del municipi per manca de recursos. Per tant, si hi ha alguna paraula, i si no passaria.
Jo recordo que l'any passat, inclús amb la taxa, es donava un paper dient que no se sabia si la taxa seria fixa, de tal problemàtica que n'hi havia. Aquest any aquest paper em sembla que no es dona. Sembla com si estem acostumats a viure ja amb l'espasa de Damocles, que pot passar qualsevol cosa, no? Si a final d'any es diuen que no n'hi ha subvenció per l'escola de música, no sé què farà el poble. Clar, s'ha pujat a l'IBI el 16% a tothom, doncs això permet certs beneficis a la resta d'aquestes escoles. Per tant, jo, com ja hem dit abans, ens sembla que un 3,5, que és l'IPC que es pot aplicar, no és cap barbaritat, i per tant donarem el vot positiu.
Si sembla, passem a votar. S'entén que ja així ho ha manifestat el grup de Convergència i Unió, vota desfavorablement, contràriament, i la CUP entenc que també vota afirmativament, com ha manifestat, no?
Sí, sí.
Iniciativa també, el grup del PSC també. Per tant, queda aprovat per 10 vots a favor i 7 vots en contra. Passaríem al seu...
Per 10 vots a favor i 7 en contra.
I 7 en contra, això, al revés, això de 10-7. Passaríem, doncs, al punt número 16, que seria aprovar, si s'escau, una moció que inicialment estava presentada pel grup de Convergència i Unió en defensa de l'autonomia local i les competències de la Generalitat de Catalunya en l'organització territorial i de règim local.
Jo tinc una pregunta, n'hi havia una altra de proposta?
Sí, 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 sí. Sí,
sí, sí, però sí, no està a l'ordre del dia, oi? O què?
En els grups es va manifestar en la comissió informativa que hi havia una altra proposta. En el cas de competència es va dir que es miraria, perquè no s'havia tingut temps de mirar-ho, i ja estava en l'expedient, perquè és una moció que es va aprovar a la Diputació de Barcelona per tots els grups, en aquest cas de la Diputació, menys el PP, i que era més, diguem, era més extensa, perquè hi havia alguns punts que en la moció de Convergència no es recollien i s'entenia que era més completa. Així es va quedar que el Francesc es va quedar que el Francesc, bueno, diria alguna cosa perquè ens l'hem de mirar.
Val.
I avui, o ahir, no? Van coincidir i vaig dir d'aquella moció que hi va dir, la veiem bé. Per fer-la per conjuntament tots els grups, si sembla bé, no?
Bé, jo, ja que vam fer la presentació nosaltres, vull explicar una mica la motivació i en tot cas demanar-vos d'afegir alguna cosa en aquesta de la Diputació. En tot cas, nosaltres, el títol sí que són molt similars, però la nostra era en defensa de l'autonomia local i les competències de la Generalitat, i aquesta és en contra de la proposta de l'avantprojecte de llei espanyola, però sí que venen a dir bàsicament el mateix. La motivació per presentar-la era perquè creiem que des dels municipis, doncs, entre tots ens hem de defensar d'aquesta ofensiva espanyola, en aquest cas en l'àmbit del món local, recordar que nosaltres tenim competència exclusiva en aquest àmbit i en aquesta legislació. De moment a l'avantprojecte aquest espanyol a Euskadi se li ha respectat i en canvi a Catalunya no. Destacar que si el que volen és més eficiència i més eficàcia, no parla de finançament, que per nosaltres és molt important poder decidir quines competències tenim i d'on ens arriba el finançament de cada cosa, més que res perquè un 33% de les competències que estem assumint són impròpies i les estem pagant sense finançament associat. Per tant, si fan un avantprojecte nou, el més important que hi ha per nosaltres és el finançament i no ho recull. També recordar que ens estan com donant lliçons sobre el tema i parlen de la mancomunació de serveis i Catalunya fa 30 anys que els mancomuna a través dels consells comarcals, que moltes de les comunitats autònomes que tenim a prop doncs ara s'hi estan fixant, però nosaltres això ja fa 30 anys que ho fem. I el que us demanaria afegir-hi és unes línies que hi ha, és just abans de la part dels acords, que ve a explicar que el deute públic, si és el que volem d'alguna manera doncs, arreglar, que quedi constància també en aquesta moció de la Diputació, que el 53% del deute públic és de l'Estat, que el 33% del deute públic és de les comunitats autònomes, que d'aquí ve que nosaltres reclamem que ara doncs, que el Montoro el dèficit ens el rebaixi un terç, i que només el 14% ho són dels municipis, i en tot cas que Madrid té un 25% de deute públic major que la suma de tots els municipis de Catalunya, que són 947. Per tant, si no hi veieu inconvenient, acceptaríem aquesta altra que dieu, perquè ja té el consens dels altres grups, però sí que aquestes quatre línies que diu, si la voluntat és reduir els costos haurien de començar per l'administració de l'Estat, ja que el deute d'aquesta és del 53%, més de la meitat del total, mentre que el de les comunitats autònomes és del 33% i el de les administracions locals només el 14%, tenint en compte que el deute de l'Ajuntament de Madrid és un 25% superior al de la suma dels 947 municipis de Catalunya. Tampoc afecta els acords, perquè més o menys diuen el mateix, però sí que si podem recollir a la part dispositiva, doncs millor.
Sí, la proposta vostra inicial hi havia tres punts, el quart és no, allò, enviar-ho, transmetre-ho a qui sigui. En la proposta aquesta que vam posar sobre la taula n'hi ha sis més el setè, diguem, d'enviar-ho, no? O sigui, hi ha tres punts que s'hi afegirien. Un és el primer, no, en aquest cas l'ordre era aquest, rebutjar totalment l'avantprojecte de llei per la racionalització i sostenibilitat de l'administració local presentada pel ministre d'Hisenda i Administracions Públiques del govern espanyol pel que suposa una vulneració de l'autonomia local de les competències que l'Estatut de Catalunya atorga a la Generalitat i al Parlament i d'intent de recentralització del model d'administració local català, això seria afegit.
Un altre. Perdona, que vull dir que ja ens sembla bé íntegrament, no? Sí, ah. Només demanàvem aquestes tres línies perquè creiem interessant que quedés constància d'aquestes tres coses, però si us, millor aquesta, nosaltres ja ens va bé.
Sí, l'únic que s'haurà de fer algun retoc perquè hi ha algun lloc que posa Diputació Barcelona, l'hem d'adaptar Ajuntament de Sant Celoni, però jo crec que recull, no?, fins i tot amb més contundència o més explícita algun dels temes que ens preocupen, no?, com a ens locals, no?, i com a i en aquest cas com a autonomia de la Generalitat, no?, del nostre país.
Jo voldria dir una cosa ara mateix, respecte a les mocions en general. Jo, a veure, no, ho dic en sèrio, no em penso riure, perquè de veritat la reunió de l'altre dia, quan vaig sortir i el dilluns vas veure els papers de les mocions, jo vaig pensar, jo no vaig estar en aquella reunió, o aquella van parlar d'una altra cosa, jo ho sento molt. Jo el dia abans de la reunió de comissions vaig presentar la moció d'iniciativa per les bales de goma, i ho vaig exposar perquè fos conjunta, d'acord? Aquesta moció de la Diputació jo ja la tenia al correu per part de l'Ajuntament abans de la moció de Convergència, que és el mateix. Jo entenc que la moció de la Diputació aprovada per tots els grups parlamentaris i que és prèvia i està aprovada per la Diputació és completament vàlida. I llavors es va comentar que el Francesc la miraria, no?, per acabar-la d'apuntar. Però la primera va ser la de la Diputació, que a més està aprovada per tots els grups a la Diputació de Barcelona. Llavors, es presenten les mocions...
Perdona, La moció aquesta es va posar sobre la taula en la reunió de la comissió.
Jo la tenia d'abans, enviada pel correu pel secretari.
Bé, la deuries tenir tu, però no, no la tenia ningú més, doncs.
Perdó, perdó.
Carai.
No la tenia ningú més, doncs, Carme.
Jo la tenia d'abans del secretari.
No, per aclariment, per aclariment. Aclarim les coses. I segurament hi ha un error, perquè la moció de la Diputació, jo vaig parlar amb el secretari dies abans que entrés la de Convergència, i vaig dir, posem-la a l'ordre del dia, no a l'ordre del dia, posem-la a les informatives perquè es pugui comentar amb els diferents grups i, si sembla bé, la modifiquem com a Ajuntament de Sant Celoni, i després va entrar la de Convergència al cap de 3 o 4 dies, no? Però que no, després ens en vam donar compte, me'n vaig donar compte que teníem que haver dit enviem els grups per, si els hi sembla bé, doncs, no, fer-la conjunta. És això, la dinàmica va ser diferent. Estaven a les informatives, però no és que s'envies per part del secretari. Si es va enviar va ser després de la informativa. Ho dic l'endemà, no, ho dic per posar les coses al seu lloc, no? Diguem, perquè no hi hagi...
Bueno, el cas al que me vinc a referir és que penso que això de les mocions tenint 2 mesos entre ple i ple, potser en algú sí que té que haver una moció extraordinària, però tenim prou temps per parlar-lo i ajustar-lo i presentar-les conjuntament, que tenen molt més força que no cada grup anar dient ara poso una coma i ara poso una ratlla, no sé, en temes concrets com aquest, que és molt important, estem donant la importància a cada grup municipal en comptes de la importància que té el tema en si, que realment és greu per als municipis i sobretot als que són menys de 20.000 habitants, com és el nostre, de 5.000, pitjor. Però bueno, és un tema molt greu, com per ara està. Jo penso que la Diputació és molt vàlida, la van aprovar tots els grups. Si es té que fer alguna coma o alguna ratlla, es pot fer, però em sembla a mi que potser tindrien que posar-nos una mica les piles i fer els acords una mica abans, en temes genèrics d'aquesta mena. No? Si surt una cosa particular el dia abans del ple sí que pot ser, però que és que cada ple estem igual, eh? Això és el que volia dir.
No, però sí que vull que quedi clar. És a dir, aquesta moció va entrar en forma i a les informatives es va posar aquesta altra sobre la taula i estem dient que sí, només hem afegit una frase, no?
Sí, però es podia haver entrat el dia abans també per parlar-ho a la comissió entre tots, no? És l'únic que he dit.
Sí, hi era.
El dia abans de la comissió?
No, la comissió, no?
El dia de
la comissió.
No, aviam, sí, bueno, aviam, jo crec que l'important és si tots els grups hi estem d'acord, és una moció conjunta de tots els grups, no? Si sembla bé, s'afegiria abans, no? El preàmbul a la part final, abans d'entrar en els punts d'acord, la part dispositiva, s'afegiria el tema aquest del dèficit, no? Del dèficit de l'Estat, de les autonomies i dels ens locals, i després hi hauria... alguna correcció d'aquestes de que en lloc que diu Diputació posar, no, Ajuntament de Sant Celoni i ja està, no? Sembla bé per part de tothom? Sí? Doncs per tant queda aprovada per unanimitat. Passaríem al següent punt. Quin és el següent? El número 17, aprovació si s'escau d'una moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió en defensa del model propi de comerç i de suport a la proposició de la proposició de llei d'horaris comercials.
Bé, les coses van per allà mateix, no? És aquesta ofensiva de l'Estat espanyol en contra de l'autonomia legislativa de Catalunya i del nostre país. Nosaltres tenim un model de comerç amb singularitat pròpia i com a tal doncs, també tenim una legislació pròpia de la qual ens hem dotat i a la qual tots hi hem participat i la qual doncs, fins a arribar a aquesta crisi que estem patint doncs, havia sigut donat uns resultats molt positius. De fet, moltes vegades s'ha dit que Catalunya som un país de botiguers, entre moltes d'altres coses, però s'ha dit perquè forma part de la nostra identitat. En el cas de Sant Celoni també és així, i per malauradament doncs estem veient com moltes botigues estan tancant i ho estan passant molt malament. Per això també motivats per tot aquest context hem presentat aquesta moció que el que ve a dir és que recorda que tenim competència exclusiva en matèria de comerç a la Generalitat de Catalunya, que el govern espanyol el 13 de juliol es va treure de la butxaca un reial decret, a més així amb urgència i extraordinari, que envaïa totalment les nostres competències i que proposava els horaris que li semblaven convenients i totes les condicions que doncs, li deuen anar bé a l'Estat espanyol, però en tot cas no a Catalunya. Nosaltres seguim apostant amb el comerç urbà de proximitat que vertebra una mica doncs, tot el nostre país. Posteriorment al Parlament hem presentat una proposició de llei d'horaris comercials per blindar aquest model, i en tot cas el que demana aquesta moció és demanar al govern central que no s'extralimitin les seves competències i no vulneri la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de comerç, especifica doncs, que és l'Estatut d'Autonomia en el seu article 121, i que retiri doncs, el recurs d'inconstitucionalitat presentat davant el Tribunal Constitucional contra la llei catalana. En segon lloc, donar suport a la tramitació d'horaris comercials que s'ha entrat al Parlament per preservar aquest model català i bloquejar les ingerències estatals. I en tercer lloc, bueno, donar trasllat d'aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i sobretot a la Secretaria d'Estat del Comerç del Ministeri d'Economia i Competitivitat, així com a les associacions de comerciants del municipi, que ara tenim més d'informals que formals, però sí que existeixen, sí que hi ha lideratges i per tant doncs, els hi demanem que els hi puguem fer arribar.
Hi ha algun grup que vulgui dir alguna cosa?
Sí, bé, nosaltres des de la CUP votarem evidentment a favor. Sí que s'hi podria fer un afegitó ja, que potser també un altre tema per millorar doncs, el comerç, el petit comerç, doncs, seria doncs, deixar de fer grans superfícies comercials a fora de totes les poblacions, perquè això també, a part dels horaris, és el que està, doncs, amb perdó, matxacant el petit comerciant.
Carme, alguna cosa?
Bé, des d'Iniciativa votarem a favor, bàsicament per la imposició del govern espanyol, i donarem el suport a aquesta moció de Convergència.
Sí, el grup socialista també votarà a favor.
Per tant, queda aprovada per unanimitat. Passarem al punt número 18. Aprovar, si s'escau, una moció presentada pel grup municipal de la CUP en defensa de la salut contra l'ús d'herbicides i plaguicides agrotòxics en els espais públics.
Sí, presentar-lo una mica així per sobre. És un tema que ja vam preguntar a l'últim ple, vam fer un requeriment per veure quin tipus de substàncies doncs, es feien servir en els herbicides i els plaguicides. En el primer requeriment només ens van donar la informació dels herbicides, però no els plaguicides, i a posterior sí que ens van informar des de, doncs, els tècnics de l'Ajuntament que dintre dels herbicides hi ha una substància que és el glifosat 36% i dintre dels plaguicides el Fastac, que són doncs, substàncies tòxiques. Val? Aquests són productes que es fan servir doncs, sobretot en parcs, jardins, val? I evidentment doncs, bueno, també marges i vials, i evidentment doncs, que estan exposats primer de tot doncs, el treballador que el fa servir, i en segon no nivell, perquè també ho reben doncs, directament, però també doncs, els infants o la gent que estan en aquests parcs. Nosaltres des de la CUP, doncs, altres CUPs de poblacions doncs, molt properes, com és Santa Maria de Palautordera, ja es va aprovar una moció en aquest sentit, i sobretot doncs, aturar doncs, l'ús d'aquestes substàncies per tal de doncs, buscar alternatives en aquests productes. A part d'això, doncs, sí que hi ha una agent social, doncs, una plataforma que Som el que Sembrem, que ja fa molts anys doncs, que treballa en aquest sentit, i que doncs, ens agradaria molt que l'Ajuntament de Sant Celoni s'adherís doncs, a la campanya. A partir d'aquí, doncs, això doncs, aturar temporalment, que temporalment poden ser una o dues setmanes perquè la consulta es pot fer ràpidament, i veure si hi ha alternatives doncs, en aquests productes.
Sí, Isabel?
Bé, nosaltres, bueno, d'entrada, votarem a favor, però bueno, vull explicar també que els herbicides que s'apliquen s'apliquen amb molta cura i només en llocs molt concrets, i que no s'apliquen en parcs infantils, que això em sembla que en la moció ho posa, parcs infantils, no s'apliquen parcs infantils. Tinguen aquí un mapa amb els punts, si ho voleu us ho passaré, amb els punts on s'aplica i la freqüència, perquè hi ha llocs que s'aplica igual un cop a l'any. Vale. Llavors, bueno, que si està, de fet ja s'està treballant, s'està buscant algun substitut, però encara no s'ha trobat. Fa temps que els tècnics estan en contacte, em sembla que us ho van comentar, eh? Estan en contacte amb Palau i amb altres experiències estan buscant, no sé, és que jo no hi entenc, però bueno, aplicació d'un herbicida tèrmic però es veu que encara no se saben resultats. No. Això en quant als herbicides, en quant als plaguicides, l'utilitzem però molt poc. De 3.400 i pico d'arbres que tenim, es fa tractament a 192, que això representa un 5,51% de l'arbrat. Bueno, també hem de dir que utilitzem la endoteràpia amb alguns arbres, que això sí que és innocu per a l'ésser humà, pels animals, pel medi ambient.
És el gota-gota.
Sí, és... Dit això, bueno, votarem que sí. Ja n'hem començat a parlar fins i tot de cara a fer la comissió. I això és tot.
Sí, es pot formalitzar aquesta comissió
això,
que es deia, no, de
sí,
seguiment.
Si voleu us ho passo perquè sapigueu exactament els llocs on s'aplica tot. Us ho passaré per correu, que ho tinc.
S'aplica poc i en poques quantitats, perquè sí, no? Vull dir, sí. Igual fa 2 anys que no es compra cap tipus de producte perquè és una utilització molt, molt detallada, no? Llavors, si hi ha alternatives, amb alguns coses ja s'han trobat, ja fa un any ben bo que es fa això de la indo... No sé què,
la indoteràpia.
Indoteràpia, indoteràpia. És un tema terapèutic.
Sí, no, el que han explicat els tècnics és que ells doncs, tallen l'herba i llavors vull dir, van únicament a posar el líquid just en el punt on te creuen que és necessari i que no s'utilitza
a dos ni molt menys. Carme?
Des d'Iniciativa votarem a favor d'aquesta proposta, en primer lloc perquè normalment aquests productes que sembli que no tenen perill i estan aprovats legalment, doncs tenen unes conseqüències més o menys importants o no tenen gaire, però potser la tenen. Moltes vegades s'aprofita per fer un producte en comptes d'un altre només per al cos, normalment com més biològic, més alt és el cost, però bueno, és un bon moment per començar a mentalitzar-se d'aquest canvi a la indústria i és important també els residus que queden al terra després d'aquests productes i el contacte amb animals o les persones. No? Llavors votem favorablement, n'hi ha molts noms tècnics que suposo que els estudiaran adequadament i faran unes referències als productes que es poden utilitzar més biològics.
Francesc?
Bé, el nostre grup hi votarà a favor també. Un matís, la toxicitat de qualsevol producte segurament depèn de la quantitat, de l'exposició, hi ha molts factors que hi tenen a veure, no? A vegades coses que ens poden semblar innocues, no? com l'aigua pot ser tòxica utilitzada amb excés, és a dir que si estan autoritzats, segurament la manera d'utilitzar-lo, la manera en com s'utilitzi pot ser tan important com el fet de que s'utilitzi o no s'utilitzi. Però bé, ens sembla bé doncs, buscar alternatives que no tinguin absolutament cap risc i per tant nosaltres hi votarem a favor.
Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passaríem al següent punt, que és aprovació, si s'escau, d'una moció presentada per la Joventut Nacionalista de Catalunya per posar una estelada permanent a Sant Celoni. Sí,
sí, des de Convergència i Unió, en primer lloc volíem felicitar la iniciativa de la Joventut Nacionalista de Catalunya conjuntament amb la secció territorial de l'Assemblea, no tan sols per aquesta moció, que particularment ens agrada i ja puc manifestar que el nostre vot serà afirmatiu, sinó també pel lideratge i per l'empenta doncs, a nivell social en tot el que fa la sensibilització i la mobilització ciutadana envers temes del dret a decidir i de sobirania nacional. Per tant, enhorabona per la feina que feu en un temps molt important on la nostra sobirania està lligada també amb la pervivència del nostre estat del benestar. Per tant, em sembla també important fer visible aquesta necessitat i també fer visible aquesta majoria sobiranista que es manifesten als resultats electorals en Celoni, no? La majoria de la població, si fem cas als resultats electorals, sobretot als últims comicis, on els partits anaven en programes especificant més o menys la seva posició respecte al dret a decidir i l'estat propi, doncs em sembla que hi ha una majoria social a favor d'aquests conceptes. Per tant, és bo visualitzar-ho, no entendre en cap cas l'estelada com una guerra de banderes, no volem caure en això, volem que sigui un tema didàctic, un tema de manifestació d'un símbol, d'un sentiment, d'unes idees, i per tant, enhorabona per la feina feta i per tant ja manifestem el nostre suport a la moció.
La Júlia.
Bé, nosaltres presentem una esmena a aquesta moció, que seria en el primer punt, que es posa a portar a terme els requeriments administratius i tècnics necessaris per instal·lar una asta i ser una bandera estelada. Nosaltres el que proposem és que sigui la senyera, i l'argument és que el nostre estatut, que va ser aprovat per la ciutadania el 18 de juny del 2006, recull literalment que la bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles en fons groc. Nosaltres com a grup municipal i com a equip de govern apostem pel pacte i el diàleg, per la convivència i també pel respecte mutu. No defensarem prendre mesures unilaterals ni que cap partit polític s'apropiï de la voluntat dels ciutadans de Sant Celoni. Sant Celoni és un poble plural i és un poble divers, i la composició d'aquest ple és una bona prova del que diem. Estem convençuts que hem d'establir ponts i llocs de trobada, també en els símbols que com a catalans ens han de representar, i el nostre grup considera que la nostra senyera és justament un punt de trobada on tots, malgrat les diferències, ens podem sentir identificats. Creiem que hem de treballar plegats per defensar el dret a decidir de tots, tal com ja està fent el nostre Parlament, i hem de deixar que siguin els ciutadans els que lliurement expressin la seva voluntat. Quan aquest dret es faci efectiu lliurement, sabrem, sense dubtes, quina bandera vol la majoria dels veïns i veïnes de Sant Celoni que estigui exposada al municipi. Gràcies.
Alguna altra paraula? Algun altre grup? Carme?
Bueno, des d'Iniciativa el grup havíem comentat aquesta moció, i la veritat és que la idea de l'estelada a l'entrada del poble no la veiem adient d'acord a establir un sobiranisme que potser una gran part de la població reconeix el que és la bandera catalana, com ha dit el grup municipal socialista. Nosaltres, en tot cas, havíem parlat de fer un... Tal com heu dit l'esmena aquesta, estaríem d'acord, però tal com s'havia presentat per les joventuts nacionalistes, no. Llavors, no sé ara si es votarà l'esmena i després la moció o...
Formalment caldria votar l'esmena.
Gerard o Daniel?
Sí. Davant. Des de la CUP veiem que aquest és un tema que és més complex del que a primera vista sembla. Vull dir que jo sóc independentista, en Dani és independentista, la CUP és independentista, no ens n'amaguem, portem l'estelada en el logo de la nostra candidatura, però també alhora pensem que voler imposar una bandera, doncs potser sí que som majoria, però no som tots, vull dir, ja m'agradaria que fóssim tots, però voler imposar una bandera com a símbol del poble a l'entrada, amb un màstil de 10 metres, una mica entre cometes, marcant paquet, doncs pensem que no és la millor manera de fer nous independentistes. Per això des de la CUP proposem, doncs, que com que ens agrada l'estelada, nosaltres la defensem, doncs que sí, que no estaria bé que una gest a Sant Celoni, i per això proposaríem una esmena canviant la ubicació, canviant tot l'acord número 1, i que es fiqués una estelada en el màstil que ja existeix en el monument de l'11 de setembre.
Són dues esmenes que no casen. Que no casen. Si es vota la primera esmena i surt favorable, es posa el màstil a l'entrada del poble. Si es vota la segona esmena i surt favorable, no, es posa l'escalada...
amb el perfil que, no, que havia dit la Júlia i com a grup, no? Que nosaltres dèiem no, el símbol, i està molt clar, no? Tenim aquí, no? La Nostra Senyora és el símbol aprovat per l'Estatut, aprovat per la, no, per la immensa majoria de la població, així es va aprovar l'Estatut, sempre, no, ha estat la nostra, la Senyora ha estat la nostra bandera. Algú ha dit, no? Jo crec que no és una cosa de fer guerra de banderes, sinó malament, i nosaltres d'entrada creiem que el símbol, que és la Senyora, ha d'estar l'11 de setembre, ha d'estar al Saló de Plens Municipal, ha d'estar, no?, al despatx d'alcaldia, ha d'estar a la Rectoria Vella, on es fan, doncs, actes, etc., i a la plaça, com es va posar en el seu moment, no? I sempre hem manifestat el nostre suport a que la Senyora estigui arreu, no?, que tothom se la senti seva. L'altre s'ha comentat, no?, de dir, nosaltres ho presentem com a esmena de dir, la Senyora, i així vam honorar l'11 de setembre ja fa temps posant, no?, un monument i celebrant aquesta diada com una diada de reafirmació nacional. Sí, endavant.
Bé, jo de totes maneres la moció la presenta un col·lectiu que és la Junta Nacionalista de Catalunya, i per tant a mi em sembla que en aquests moments imposar una esmena, una moció que ha presentat un col·lectiu, bé, crec que no seria correcte, eh? Per tant, jo crec que el que seria, per tant, en tot cas, és votar la proposta que s'ha fet. Si algú vol fer una altra proposta més endavant, doncs jo crec que tindrà l'oportunitat de fer-ho, però jo el que, bé, optaria per que no es votessin les esmenes i que es votés directament a la moció presentada. Sobre algun dels comentaris que s'han fet, estic totalment d'acord. La Senyera és el nostre símbol, és la nostra bandera, és el que ens ha d'unir a tots. Totalment d'acord. I quan al seu moment, doncs, vàrem considerar que era important que la plaça de la Vila hi fos, doncs vàrem prendre aquesta decisió, va ser de les primeres decisions que vam prendre quan vam entrar a governar nosaltres, però també és veritat que estem en uns moments molt especials, estem en uns moments que són històrics, que són únics, que qui s'ho cregui que hem d'anar cap a la independència, que hem d'anar cap a un estat propi, doncs requereix prendre algunes decisions, i els símbols, les imatges, també són significatius i també tenen importància. I jo crec que, com molts ajuntaments han fet, que és posar-la en un lloc molt visible, jo crec que la seva ubicació a l'entrada del poble, si té alguna cosa, és la seva, posar-la en evidència, no? Es fa molt visible. Jo crec que això segurament no es produiria en el cas de on hi ha el monument de l'11 de setembre, i per tant, bé, nosaltres, el grup municipal de Convergència i Unió, ens sembla que aquesta és una bona ubicació, perquè precisament per això, perquè tothom que passi per Sant Celoni la pot veure, i perquè entenem que, bé, és un moment també de mullar-se. Si hi ha una majoria suficient en aquest ajuntament per tirar-ho endavant, doncs jo crec que s'ha de poder fer. Amb el recolzament de que sabem que el resultat electoral que es va produir en aquestes últimes eleccions al Parlament a Sant Celoni dona una majoria social clarament a favor de la independència i de la sobirania, i a favor del dret a decidir, sense cap mena de dubte. Per tant, bé, nosaltres el nostre vot, evidentment, ja ho hem dit que seria favorable, però entenc que modificar una moció presentada per un col·lectiu que en aquests moments no la pot defensar, doncs jo entenc que, vaja, no seria potser el més correcte.
Entenc perfectament, eh? Jo, si fos un col·lectiu i hagués presentat una moció, em quedaria a defensar-la. Evidentment que jo crec que el moment que porti el debat és ara, no? I segur que hagués sigut un debat enriquidor, doncs podem mantenir unes paraules, no? El tema de la bandera, val? Tampoc no entrarem. En Gerard ho ha dit, ell és independentista, jo sóc independentista, no ens amaguem gens des de fa molts anys. El que passa que sí que és veritat, doncs, que cap a un procés de sobirania, doncs, s'ha de buscar també una estratègia, val? I potser compartim estratègies diferents. Nosaltres, doncs, apostem més per l'acció que no pas, doncs, per la simbologia en aquest moment, no? Sí que és veritat que una àmplia majoria de Sant Celoni, doncs, va apostar per el dret a decidir, ja ho has dit tu, Francesc, no? Per la independència, per el dret a decidir, i va apostar una àmplia majoria, I jo crec que des de la CUP, a part de ser independentista, som d'esquerres i amb unes connotacions implícites que són la humilitat, o sigui, això de pals de 10 metres i això ens queda molt gran, no? Són massa ostentosos per nosaltres, i sí que hem de partir de la humilitat i del respecte de la resta de població. No tornaré a justificar, nosaltres som independentistes, o sigui que ningú ho posi en dubte, però sí que és veritat, doncs, que potser no seguim la mateixa estratègia. Sí que volem accions, però volem accions valentes. Per nosaltres posar una estelada, doncs, no és una acció valenta. El procés de sobirania està molt aturat, va haver-hi un auge amb el tema de declaració de sobirania, ara s'ha aturat totalment, no? No sé si altres casos, doncs, de corrupció i tot, doncs, ho estan enfosquint tot, però sí que ens agradaria, doncs, fer passes endavant i valentes, però que també vinguin no marcats des de la institució, sinó també que vinguin marcats des del carrer, i en aquest sentit, doncs, gent com l'ANC i altres col·lectius independentistes estan fent molta feina, doncs, en aquest sentit. Per això que entenc que no es pugui aprovar la nostra esmena, però sí que ens sap greu, perquè hagués sigut un debat enriquidor si les persones que l'han entrat, doncs, haguessin estat aquí, doncs, defensant-la en el debat, i, bueno, a partir d'aquí, doncs, nosaltres ens sap molt de greu que no es pugui aplicar la nostra esmena o que no sigui acceptada.
Bé, només un comentari, com a exemple, de vegades, de que tot no està tan clar. Fa pocs dies, no?, que a la Vall-llòria mateix, el Consell del Poble de la Vall-llòria va demanar que poséssim, no?, la senyera en el poble de la Vall-llòria. Hi vas anar tu.
Un màstil.
Un màstil. Ah, però un màstil vol dir amb la senyera, o no?
I penso que ho vull.
Qui? Qui? Home, no sé. Sí. I posarem la republicana, no? Doncs alguns també ens agradaria, eh?
Perdona, van demanar un màstil per penjar el dia del 11 de setembre. No els he vist mai, els que t'han demanat un màstil, jo no he vist mai que pengin la senyera, pengin l'estelada. Si per fer el que hagin de penjar l'estelada no els hi posareu el màstil, ja els hi podeu dir.
Qualsevol posada, sembla ser que feia temps que s'havia demanat, no? Això que tenia 3 anys, ja. Estem amb un atzucat.
Home, jo tinc la voluntat de presentar esmenes, però en aquest cas, bé, jo insisteixo, crec que seria bo votar, i en tot cas, bé, si voleu es pot presentar en un altre ple una moció que vingui a modificar aquesta si es considera oportú. Però en fi, jo crec que un col·lectiu que ha vingut a defensar-la en els plens no es dona la veu durant el ple, per tant, el reglament, bé, però això no és l'habitual i el reglament no ho permet, per tant, el que marca el reglament és una altra cosa, i hi ha persones del col·lectiu aquí presents també, potser no la persona que l'ha llegit, però sí que hi ha persones. Jo entenc que el que s'hauria de votar és el que varen presentar ells.
Em sembla una cosa, bé, si poguéssim, no? Una mica els diferents grups, i de tant en tant de fer 5 minuts, perdó.
Ah, gràcies. Fet, res, 3 minuts de descans i així podem... No me falta, no? Hi ha pregues i preguntes, hi ha una altra moció... Jo ho dic per ordenar una mica també els grups, perquè segons, no? El normal és que es voti l'esmena, i si l'hem de retirar, doncs volem consultar-ho a nivell de grup. El primer s'hauria de votar la primera esmena, que és així?
Sí, si les esmenes es presenten i no es retiren, s'han de votar.
Això,
però l'esmena aquí, o sigui, que l'esmena és a la... El proposant.
A la proposta, clar.
A la proposta que hi ha.
Però la proposta és d'una entitat que no forma part del ple i per tant no la presenta, i és a dir, entenc que es poden fer esmenes però a posteriori, és a dir, això ho ha presentat una entitat que no forma part del ple. Què s'ha d'esmenar?
Les propostes...
I qui ha de respondre?
qui ha de respondre?
Aquesta esmena.
L'esmena al ple, el ple social.
I presentem, sí, però presentem una esmena que discutirem nosaltres, malgrat que això ho hagi presentat una entitat aliena a nosaltres. Sí, 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 estic... Sí, però estic parlant a nivell, o sigui, de legitimitat, eh? Nosaltres estem esmenant una cosa d'una entitat que ens han presentat. No sé.
No l'ha presentat perquè la votem nosaltres.
Sí. I jo pregunto, no perquè l'esmenem, és a dir, nosaltres hem de votar una cosa sí o no i a posteriori es pot parlar o fer el que vulguis, però una entitat presenta ple una opció que lliurement podem dir una cosa.
Perquè és debat, si no hi ha debat.
És diferent, si no que haguessin entrat una instància sol·licitant un espai per posar-la, no? Si es porta que és perquè és debat i si no hi ha debat no ho entenc, no?
Sí,
que... entenc, eh?
Sí, és dir, debatre-ho, però no esmenar-la. El que estem fent és esmenant la moció. Debatem la moció, es vota a favor o en contra, saps?
Si em permeteu, el director d'orquestra em sembla que és el secretari de l'Ajuntament i és el que té que dir el que té que fer, no? Dic jo.
Bien.
Perquè si no estem aquí tota la nit.
Senyor secretari.
Qui dirigeix el ple és el senyor alcalde, però des del punt de vista legal, evidentment, des del punt de vista legal, jo entenc que per presentar una moció al ple l'ha d'assumir algun grup, que en principi ha sigut Convergència. Val? Per tant, és una moció i el ple sobirà per discutir i per votar el que tingui per convenient. Per tant, si es presenta una esmena, es presenta una esmena. Com ha dit en Dani, una cosa és que fos una instància, una sol·licitud que es pot aprovar o no aprovar, però si es presenta com a moció al ple, jo entenc que el ple sobirà per fer les esmenes que tingui per convenient, evidentment amb la seva votació i amb el resultat que correspongui.
No, si això no ho hem posat en dubte, eh? Ho estem plantejant com a element de reflexió polític i de concepte, eh? Entenc que legalment es pot fer d'aquesta manera, no ho discutim això, però ens sembla que una entitat, que esmenar-li la moció a una entitat, bé, jo políticament ho veig poc adequat, en tot cas, hi estàs a favor o no hi estàs a favor, pots presentar alternatives, no?, en un altre moment.
L'alcalde dirigeix la sessió,
sí.
Jo demano dos minuts de canvi de persones, no?
Estava clar que s'ha presentat una moció, que hi ha dues esmenes, no? I que algú ha demanat la paraula, és que anàvem a votar ja.
Bona nit, torno a ser l'Albert Serran, representació de la JNC. Perdoneu l'absència, però havia marxat i, com veieu, acabo de...
Ja has tornat.
Tornar a
benvingut.
Gràcies. Respecte al que m'han punt de comentar, volia fer alguns comentaris. Primer, valentia, sí, és una moció, com moltes que s'han presentat aquí, que en aquest cas comporta una acció. Potser és molt valent fer una declaració de Sant Celoni com un territori lliure, però és una moció que es queda al ple, que no surt d'aquestes quatre parets. Avui nosaltres hem presentat una moció que avançava en el camí del dret a decidir en posar una bandera que no representa res més que la voluntat democràtica d'un poble, que representa la catalanitat, la llibertat i l'humanitat que crec que tota la gent d'aquí s'hi pot sentir identificat. Perdoneu, que he vingut corrent i encara m'estic recuperant.
Aire, hi ha un metge, per això, si hi ha algun problema.
Sí, home. Espero que no sigui necessari. Doncs en aquest sentit, que valentia, sí, des del nostre punt de vista és una acció concreta, una acció que té un reflex de cara a tot el poble i que a més obeeix la voluntat de molta gent que ho ha fet, ho ha mostrat públicament i en privat durant els darrers mesos. I respecte a les esmenes que heu presentat, crec que una del Partit Socialista de Catalunya per col·locar una senyera i una altra la candidatura d'Unitat Popular per col·locar una estelada a la 11 de setembre. Ai, on hi ha el monument de l'11 de setembre. Respecte a la moció del PSC, nosaltres no és el que veníem a fer avui, veníem a fer un acte reivindicatiu d'aquesta voluntat de decidir del poble. Creiem que la senyera és la nostra bandera i que ocupa un lloc com es mereix, en aquí la plaça de la Vila, davant del consistori. Respecte a l'esmena que presenta la CUP, no és el que ens hauria agradat. Creiem que és un lloc molt, que l'entrada de Sant Celoni és un lloc molt més visible i el que volem és això, que es vegi. I nosaltres no anirem en contra, per tant, aquesta esmena l'acceptem. És una derrota per nosaltres, és un èxit per Sant Celoni, perquè molta gent que anhelava poder veure aquesta bandera la podrà veure, però sincerament no entenem com no ens doneu suport en aquest cas. O sigui que si no teniu res més a dir, aquesta és la nostra postura.
Primer agraïs de que vinguis corrent, perquè com heu apuntat fer un debat sense la persona que ho ha presentat era com estrany. Val? Entenc el teu posicionament, ara estem parlant amb el company de l'ANC i tampoc entrarem en valorar posicions estratègiques, no? Però només perquè feu una petita reflexió, que és una reflexió que nosaltres hem fet, això ha sigut un debat dintre del grup de Sant Celoni, evidentment, i una reflexió del final, doncs, el que hem d'aconseguir és una majoria social, val? En un possible referèndum, que pot ser doncs, el 2014, el 2015, l'any que sigui, però hem d'aconseguir una majoria social. Val? Ara l'ANC està fent una feina que jo, per mi, això sí que són accions de, bueno, i per mi, lluables, que és anar a parlar amb col·lectius d'immigrants, anar a parlar amb col·lectius andalusos, amb tot tipus de col·lectius per convèncer-los, però convèncer-los parlant, no mitjançant la imposició d'un símbol. Val? Jo crec que encara ens falta molta demagògia a fer en tot aquest procés per sumar encara més majoria social, perquè les enquestes no estan donant uns resultats positius, i ens falta molta feina a fer amb aquest tipus d'accions abans de començar a imposar símbols que poden ser contraproduents per nosaltres o per tothom que estigui a favor d'un procés sobiranista. I el nostre vot és en aquest sentit només. O sigui, ens tornem a declarar independentistes i no em cansaré mai de dir-ho, perquè des de que tenim ús de raó som independentistes. Amb el casal Quico Sabaté érem els únics que portàvem estelades aquí al poble i tothom ens mirava malament. Ara tot això ha canviat, però érem els únics que portàvem estelades i ara estem aquí per sumar, ho vam dir al Parlament, una mà estesa pel procés sobiranista i un punt tancat per les retallades, i és així, i seguirem en aquest procés, però amb accions ara mateix vàlides. Per nosaltres ara mateix la posició d'una bandera no és vàlid. Hi ha molta feina a fer i amb companys, doncs, i agents socials, com per exemple pot ser l'ANC o casals independentistes que en tenim arreu dels països catalans, doncs fer feina en aquest sentit. Però en cap moment bloquejar possibles adhesions o possibles majories absolutes perquè col·loquem un màstil de 10 metres a l'entrada del poble. És que no ho trobem lògic. Era només això i repeteixo, gràcies per venir.
Bueno, si puc matisar una mica les teves paraules, no només l'ANC, per sort o per desgràcia formo part de 7 entitats que treballen diàriament per l'alliberament d'aquest país, des d'Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana, entre moltes altres. Per tant, no són els únics i molts, i no sé si saps que fa uns dies es va presentar una pàgina que es diu El Clauer, que aglutina uns entitats que treballen per l'estat propi per crear un argumentari. És a dir, nosaltres endavant, fem un pas endavant i quan faci falta farem un pas enrere per sumar. Tenim molt clar que l'objectiu és aconseguir una majoria totalment favorable a la secessió. És difícil, hi ha llocs que això no és així, però això no treu que nosaltres volguéssim tornar a dir, mai volguéssim fer aquest gest. Com no sé si ha quedat molt clar, l'estelada per nosaltres i per molta gent significa llibertat, catalanitat i humanitat. Això haurien de ser, al meu entendre, valors que qualsevol persona que viu a Catalunya s'hi pot sentir identificat, sigui o no sigui independentista, per l'estima que sent per la seva terra. Vivim a un país en el qual es veu ja violada fins i tot la seguretat jurídica, en el qual ens obliguen a aplicar mesures, com has dit, retallades, no ens agraden a ningú, moltes són obligades, imposades davant d'una asfíxia i una deslleialtat econòmica bestial per part del govern central. Per tant, aquí també hi ha un paper de responsabilitat. Es pot fer bandera i està molt bé fer bandera, però també tenim un país que viu el dia a dia i la CUP això també n'hauria de ser conscient. Sense recursos no es pot fer front, aquestes coses s'han de fer mesures de reestructuració i el que anomenem, com has dit, les retallades. Per tant, també potser hauríeu de tenir una mica d'empatia amb el govern que viu uns moments bastant difícils. Amb això, bueno, repeteixo el que he dit, és una bandera de democràcia, simbolitza una voluntat per decidir i no creiem que això sigui contraproduent des del nostre punt de vista ni vagi en contra d'imposar, més aviat al contrari, aquest ple s'ha s'ha manifestat a favor del dret a decidir. Per tant, posar una bandera que representa això, que algun dia el poble pugui arribar a decidir, i més quan fins i tot regidors del propi equip de govern, del PSC d'en Castanyo, han votat que Sant Celoni sigui un poble sobirà i lliure. Tenen problemes ara en fer això. El que passa aquí és que hi ha coses que es queden dintre el ple i accions que es veuen fora, des del meu punt de vista. I no sé quin acabarà sent el resultat, no crec que sigui per vosaltres, perquè com heu dit, treballeu per la independència des del principi. La JNC fa més de 30 anys que hi treballa, també, val a dir, i s'ha de recordar. I crec que això ningú ens pot dir ni ens pot anar en contra, perquè només s'ha de mirar el nostre logotip. És prou clarificador i identificatiu, i per tant, davant d'això, bueno, només volia matisar les seves paraules i endavant, que el ple decideixi el que hagi de decidir, que per això té la legitimitat que un dia els votants de Sant Celoni van decidir tornar-hi. Gràcies.
Bé, pots agafar una mica d'aire ara. Bé, més que per contestar, jo crec que ho has repetit diverses vegades, però l'estelada, o especialment la senyera, sembla que no tingui aquest qualificatiu de democràcia, catalanitat, llibertat i humanitat. Vull dir, només faltaria. La senyera és la que ha votat el poble de Catalunya. L'estelada mereix tots els meus respectes, no? Nosaltres ja ens hem posicionat pel dret a decidir, però segurament pensem d'una manera diferent. No, només un detall, el PSC no és d'en Castanyo, el PSC és el PSC de Catalunya, no és el PSC d'en Castanyo. Jo passaré i el PSC continuarà amb el format que sigui, o no. O no, jo crec que està bé, i les joventuts així ho heu de fer, i les joventuts no, són la gent que ens ha d'apretar a altra gent, però bueno, exemples com el d'avui aquí en el ple de l'Ajuntament, i tothom ha fet referència a les eleccions al Parlament, hi va haver una majoria, no? Una majoria teòricament independentista. El Parlament pot votar, posar una estelada a davant del Parlament en el Parc de la Ciutadella. Vull dir, hi poden haver, vull dir, la valentia, si és que és això, jo crec que comparteixo més la postura de la CUP, perquè jo penso que el que hem de fer és diferents passos. Jo no sé la velocitat de cadascú, però com a mínim que la gent que viu a Catalunya respecti i senti seva la senyera com a bandera, perquè hi ha col·lectius que costa arribar-hi. Jo crec que és la manera també de que s'estimin el país, i això crec que és el primer pas que hem de fer entre tots per tal d'anar allà on vulgui tothom, allà on vulgui el poble de Catalunya amb el seu dret a decidir. Nosaltres ho hem manifestat i així, no? Ho hem comentat, hem presentat una esmena que mantenim, aquesta esmena. Segurament si s'aprova, la senyera estarà a l'entrada del nostre municipi, segurament no un màstil de 10 metres, jo crec que hem de ser, no, conseqüents amb no voler, no, magnificar cap de les coses, però que es noti que, no, que estem en un poble i que la gent que entra al poble també, segons d'on venen, segons d'allò, gairebé no saben, no, on entren en un poble de Catalunya i que defensem, la, no, defensem el nostre país. I així nosaltres mantenim l'esmena, que per això l'hem presentada, diguem, i hem cregut que s'ha de votar. Sí, una paraula més.
Moltes gràcies. Gràcies. Simplement és que, clar, ha sortit el tema dels 10 metres diverses vegades i voldria fer una petita reflexió. L'espai, l'entorn, l'alçada marca simplement la visibilitat que es vegi, no perquè sigui magnífica. Aquella és una rotonda molt gran, no? Amb un espai que queda una miqueta ensotat. 10 metres no estem parlant de cap cosa. No, depèn d'on te'l poses, Dani, depèn d'on te'l poses. Si el poses aquí, no hi cap. Si ho poses en un determinat entorn que queda més ensotat, 10 metres no la veuràs especialment gran. En fi, jo entenc que segurament la dimensió el que pretén és que en aquell lloc es visualitzi adequadament, no té cap altra pretensió, i com que he vist que en algun moment se li ha volgut donar, m'agradaria matitzar aquest aspecte.
Bé, a nosaltres ens agradaria mantenir l'esmena, si pot ser. Tampoc entrarem en el debat del color de l'estelada, perquè si no arribaria molt tard i demà hem d'anar a treballar alguns, però tampoc hi volíem entrar.
Per tant, senyor secretari, que es, es votaria posar no, com a esmena, com a esmena, posar una senyera a l'entrada del municipi, a la rotonda, demanant, s'ha de saber, demanant autorització a la Generalitat de Catalunya, sí, perquè aquell espai pertany a carreteres de la Generalitat. Si diuen que sí, et diran, et diuen després la, la distància on l'has de posar, etc, etc.
El que passa és que s'hauria de decidir prèviament si es posa l'estelada o la...
Nosaltres hem plantejat la posar senyera, la senyera com a entrada al municipi.
Per tant, això es tindria que votar i un cop... I després, alternativament, si s'aprovés la moció de la CUP, llavors es traslladaria...
Segons la moció de l'Albert, entenc que sí que acceptaven el canvi de lloc.
Sí, sí, sí,
sabem
el canvi de lloc un minut després.
Doncs llavors...
Mantenint el punt 2 que marca la moció que l'Ajuntament es compromet a substituir-la en el cas que sigui substituïda, ja que aquell màstil serà molt fàcil i segurament bueno, rebrà algun dany.
Llavors entendríem que la moció és...
Sí, després, primer es vota una, després l'altra. Sí, val.
Sí. S'acumula? O sigui, si votem tots i si hi ha alguna idea de que s'acumula, es posa les dues?
És que seria absurd primer o sigui, entenc que són alternatives.
Són per... dos fruits. O sigui, és una o l'altra.
Clar, és l'una o l'altra.
No, és una o l'altra.
Sí, secretari, si accepten el canvi de lloc, no es pot ja només votar l'esmena socialista sobre el... Pregunto, eh?
Si es manté, has de ser una estelada, o sigui, la senyera entenc que s'ha de mantenir aquesta opció.
Sí, sí, aquesta sí, però només cal votar la seva perquè la nostra esmena ja ha quedat incorporada o...
Si s'accepta, sí.
Sí, sí.
Sí,
sí, sí, nosaltres li donaríem recolzament.
A veure...
Una és alternativa de l'altra. Sí. Sí. Sí.
I tens un micròfon per utilitzar.
Perdó, que no l'he engegat. Doncs nosaltres retiraríem l'esmena, doncs. I no? Seria l'esmena que ha presentat la CUP, la que es votaria.
Nosaltres votem a favor de l'esmena.
La CUP també vota a favor.
Nosaltres com a grup tenim llibertat de vot.
Em toca a mi o es toca a ell? No sé.
Abstenció.
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 Abstenció. Bueno, sóc l'últim, jo, de fet.
El meu vot serà en contra i penso que en els llocs públics s'ha de donar ja la senyera, que és el que ens uneix a tots.
Jo voto en contra.
Per tant... Ah, perdó. Carme, per això volia donar la paraula. Perdó. Digue'm, Carme.
És tard, però tinc dret a votar, no? El nostre grup ja ho vam parlar d'això acuradament. Encara jo voldria fer una reflexió sobre això perquè realment...
Però Carme, quan s'està votant, no es pot...
Doncs és l'abstenció perquè com ja hem dit abans, la senyera és la representació del poble català i del país català. I no em deixo parlar.
No, després es pot parlar per quan s'està votant. Per tant, queda aprovada l'esmena, en aquest cas per 9 vots a favor, 3 vots en contra i 5 abstencions. Passaríem al següent punt, que és una moció presentada inicialment per Iniciativa, però que ens la van fer tots nostra, que és l'abolició de les armes amb projectils de bales de goma. Carme, és la moció de les bales de goma.
Ja, però com era conjunta no sabia si ho tenia que presentar al grup municipal. Bueno, la moció en si és un tema prou viu a la societat. Dintre dels medis de comunicació n'hi ha tota una campanya en contra de la utilització d'aquesta mena d'armes. I bé, van considerar la resta de grups que era adient de presentar-la i aprovar-la i ara és el que farem aquí. Tota la moció parla d'una sèrie d'elements utilitzats, potser són paraules més tècniques, però en tot cas l'objectiu de la moció és evitar el municipi de Sant Celoni i ja per estenament a tota Catalunya evitar la utilització d'aquestes armes que estan provocant agressions físiques a les persones que potser s'estan manifestant, i després a sobre es nega que ha passat o n'hi ha serioses discussions sobre temes greus per a les persones. Per tant, des d'Iniciativa donarem el vot positiu a aquesta moció.
Bé, nosaltres com a PSC també ens hi hem sumat a la moció, serà positiu. Dani?
Sí. Evidentment nosaltres doncs ja ens hem sumat doncs a les passades informatives doncs a presentar-lo conjuntament. Sí que plantejàvem l'opció de poder afegir un altre punt, val? És sabut doncs que dintre del cos dels Mossos d'Esquadra hi ha una petita representació d'aquest cos, un 2-3% que són la Brimo, la Brigada Mòbil, que ha fet són les persones que en la seva majoria utilitzen doncs aquestes bales de goma. És una tipologia de policia doncs que manifestació rere manifestació i cada acte que hi ha doncs al carrer doncs ells fan un ús abusiu de la seva força. Evidentment doncs que en part no volem posar en el mateix paquet doncs la resta de cos de Mossos d'Esquadra d'ells, perquè sí que és un petit reducte del 2% com he dit, però sí que ens agradaria doncs que quedés constància en aquesta moció doncs que hem d'apostar per la dissolució d'aquesta brigada mòbil, que com he dit doncs una brigada mòbil que fa un mal ús i un abús de poder doncs que és totalment desproporcionat doncs amb les persones que té al davant.
Bé, per part de Convergència i Unió donaríem suport a la moció en el sentit original, sense tenir en compte aquesta incorporació. De fet, diu que és una moció conjunta i ens agradaria respectar l'escrit, el redactat que hi ha. Si bé, a nivell de comentari, en el títol, potser això de Comunitat Autònoma de Catalunya, podríem deixar seques Catalunya i ja ens entenem tots, només a nivell de comentari. I recordar que el Parlament, a instància proposta de Convergència i Unió i Esquerra Republicana, el 27 de febrer es va crear una comissió d'estudi sobre els models de seguretat i ordre públic i l'ús de material antibèl·lic en l'esdeveniment de masses, i bueno, tot això de desembocar en un informe final que determini com ha de gestionar tot això la nostra policia. Evidentment, entenem que a vegades quan fem aquestes manifestacions primer, tot el nostre suport a la Policia Nacional de Catalunya, perquè no és fàcil. Això no vol dir que no hagi d'assumir que hagi d'assumir les responsabilitats que puguin ocasionar-se en moments concrets. I que també Iniciativa està bé que presenti aquesta moció quan va tenir doncs, durant 4 anys la responsabilitat del Departament d'Interior i poder fer alguna cosa al respecte. Res més.
Aquestes sí. Coletilles per al·lusions, o sigui, aquestes coletilles ara al final, a mi em sembla que els Mossos d'Esquadra es van posar firmes quan va estar Iniciativa al capdavant d'aquell.
Bueno.
És ara mateix que no van identificats, que els han posat uns números al darrere, que quan t'estan fent mal, suposo que li dius al senyor, dona't la volta que miraré la identificació.
Bueno, podem divergir també amb suposo això, només ho manifestat. Només...
Que ara dir això, quan estem parlant de les boles de goma, que és evident que és ara, quan s'està ocorrint, sembla que està...
No, abans no passava res, cap problema durant l'etapa anterior, cap problema.
No ho sé, jo veig que hi ha una moció conjunta, després hi havia un afegit, no?, de la CUP.
Retirem l'afegit.
No,
retirem l'afegit i entrarem una moció propera, ja està.
Perfecte. Molt bé, doncs per tant quedaria aprovada per unanimitat, no? Passaria
una qüestió d'ordre. Recordo que es va quedar en la comissió informativa que el punt 1 d'erradicar l'ús de les armes amb projectils quedava suprimida.
Erradicar, sí, quedava... Corregit o suprimit?
Suprimit.
Suprimit del tot? O sigui, val. Doncs, si no hi ha cap més moció, passaríem al control de l'equip de govern municipal. De fet, hi havia una... Jo vaig enviar als grups una proposta d'acord de suport a l'Ajuntament de Mataró, especialment, bueno, l'Ajuntament, a la gent de Mataró, si us sembla, la treballem conjuntament i, o l'aprovem a la Junta de Govern amb que tots els grups, no? Si us hi sumeu, i ho corregiríem i posaríem no només l'Ajuntament de Mataró, sinó tota la gent afectada per les preferents, no? Que no només... Però ho enviaríem a Mataró com allò
que s'ha concentrat la majoria, bueno, molts afectats, perquè allà hi havia la seu de la Caixa Laietana, eh? L'alcalde la va enviar fa pocs dies. Passaríem al control de l'equip govern municipal. Informació de les resolucions dictades per l'alcaldia per la de Seguretat Ciutadana, les tenim al vostre abast. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzats per l'alcaldia durant mesos de gener i febrer, que estan aquí també a la vostra disposició, i ja passaríem a l'apartat de precs i preguntes. Per si hi ha algun prec.
Jo tinc un prec, hi ha una pregunta.
Espera't, abans de parlar. Sí, Marià.
Home, com que hem parlat de boscos, llavors m'ha ocorregut que entorn a la passada legislatura es va treballar molt amb un catàleg de masies.
Sí.
I que hi va treballar molt l'Anna Maria, l'Anna, també l'Anna Camps, la directora de l'àrea, la Pilar Puig. Vam tindre moltes reunions amb propietaris i avui no sé com està aquest assumpte. Simplement m'agradaria saber si aquest catàleg de masies, que va portar molta feina i xerrar molt amb tots els propietaris, com està avui, si s'ha acabat, no s'ha acabat, si està aprovat, no està aprovat, simplement això.
Bé.
He anat de pressa, eh? No em queixis.
Bé, no, el catàleg de masies, et direm exactament el com està. L'última vegada que en vam parlar amb el director general d'Urbanisme, perquè l'informe de la Generalitat o la revisió que feia la Generalitat era, bueno, ens ho canviava tot de dalt a baix, no? Els pactes amb els propietaris, les ganes de, com ho diria, de facilitar que hi hagués activitat especialment a la zona del Montnegre, això ho impossibilitava, era molt i molt i molt restrictiu. Nosaltres d'aquí pocs dies tornem a veure el director d'Urbanisme per alguns altres temes, i un és també tornar a veure, aviam, no? Si posen fil a l'agulla, perquè es va comprometre que els seus tècnics ho revisarien amb una altra visió, diguem, no? No amb una visió restrictiva, com s'havia fet en altres territoris de Catalunya també, i aquí han vingut aquí. Sí, tant. No, i a més, no només jo, sinó que en qualsevol moment pots posar-te en contacte amb la directora de l'àrea, la Pilar Puig, que et tindrà informat, eh? Cap problema. Alguna pregunta?
Sí. Tres. Sento.
Tres.
Una és sobre el servei de neteja d'edificis municipals. A la darrera Junta de Govern es va aprovar un plec amb unes millores, entre les quals hi havia l'augment de sou per a les treballadores, i també hi havia el compromís de l'equip de govern d'estudiar durant el temps que encara es podia tirar enrere, doncs, la municipalització. És per veure si s'ha fet algun avenç, preguntar com està el tema.
Ho estem fent, també s'ha de dir que és difícil la municipalització, i estem mirant amb altres ajuntaments que, no, que han aplicat alguna fórmula, ja s'ha fet un contacte i es tracta, havien d'enviar no? Documentació, em sembla que no l'han enviat encara, la tornarem a reclamar per veure quina fórmula han fet servir en alguns casos de municipalitzar o de passar a una empresa pública, especialment semblava que era més via empresa pública, com s'ha fet, i no, a nivell especialment tècnic, no? Una cosa és la voluntat política, l'altra cosa és a nivell tècnic, què es pot fer i què no es pot fer. El que sí que, com apuntaves, el que hi ha hagut és en les condicions socials i com a cosa fixa, no de puntuars, ja, com diria, augmentar aquests salaris que realment són baixos, posar-los en un nivell, doncs, més acceptable.
Referent a també aquest contracte de neteja, volíem saber si s'han mantingut les hores a contractar de la darrera, en aquesta Junta de Govern o l'anterior, es va quedar el tema sobre la taula, si s'han mantingut el nombre d'hores de treball.
Em sembla que es mantenien, havia baixat una mica? Bueno, però hi havia una bossa d'hores.
Dic que respecte a la primera proposta que vau fer a la Junta de Govern de fa un mes, a la Junta de Govern de fa una setmana, si s'han tocat el nombre d'hores.
No s'han tocat. No. El que passa que s'ha fet diferent, i abans era tot una quantitat d'hores i després hi havia feines especials, no? I en canvi ara s'han reduït amb segons quines dependències, s'han posat edificis nous, com, no? És immediat el tema de la Vall-llòria, la Unió Vall-llorienca, i després hi ha una bossa d'hores per coses per especials, diguem, no? Queda tot recollit.
També volíem preguntar per l'informe de la recollida de residus del tipus de gestió i el sistema, que sí que a nosaltres ens vau ensenyar fa finals de gener o així un informe simplement econòmic on només es detallaven números, i estàvem a l'espera del desenvolupament d'aquest informe i que hi hagués constància de molts més factors a tenir en compte, i és per saber com està l'elaboració d'aquest estudi, si s'està fent o com és.
Sí, no, de fet, informe tècnic de quina és la millor opció és complicat, no? El que s'ha fet és fer les dues visites. L'altre dia hi va haver, no? En aquest cas, Arbúcia es va venir a explicar un sistema singular que havien fet i que ho han canviat. I després la idea és, com ho diria, analitzar-ho, conjuntament també amb Santa Maria Palautordera, que també va estar a les visites, i no, més que prendre una decisió, posar sobre la taula, no?, diguem, vintatges inconvenients, no? Van destacar tot arreu que el que hi havia era tenia que haver un consens, i que si es feia un canvi important, com pot ser un porta a porta a tota la població, que havia de ser un consens polític, no? Nosaltres, bueno, no ens hem assentat tots els grups polítics, vull dir, a dir la nostra. La idea és, després de Setmana Santa, fer una assentada i continuar avançant amb una definició del model. També estem en un moment d'incertesa, eh? Vull dir, sapigueu que la negociació del preu, per exemple, dels envasos, tant dels envasos de plàstic i tetrabric, etc., i el de vidre, s'ha començat la negociació amb Ecoembes i Ecovidre, i està, bueno, la proposta que han fet de preu econòmic, o sigui, de pagament, està, bueno, anys llum del que s'estava pagant ara, eh? O sigui que hi ha coses que et fan, no?, que et fan trontollar segons quin model implantem, a nivell també econòmic, eh? Vull dir, altra cosa és a nivell de població, a nivell de consens.
Trobem a faltar és un informe simplement econòmic, que a part ens han arribat que només hem vist nosaltres, també voldríem que es fes arribar a la resta de grups, i també a nosaltres, que en format electrònic tampoc el tenim. I també, clar, trobo a faltar també que hi hagi una part de l'informe que parli sobre les 3-4 mil tones o 2 mil que poder estalviaríem de tirar amb un abocador, i altres costos que no només són econòmics. A part d'això, també tenim una altra pregunta, és sobre les aigües residuals de la Vall d'Òria. En reunions o en comunicacions ens vau fer arribar que la proposta de l'equip de govern era construir una canonada de la Vall d'Òria fins a l'edar de Sant Celoni. Aquesta canonada té uns quants quilòmetres de llarg i, si no recordo malament, ha de travessar 3 vegades la Tordera. I hi havia una opció B que havíeu descartat, que era connectar amb la depuradora de Riells, i ens vau comentar que l'havíeu descartat perquè a Riells no deien que no. Una mica no. Bueno, com que no es veia possible des de Sant Celoni per... Des del CUP pensem més que són per temes polítics que tècnics. Pensem que seria molt més fàcil, barat i molt més sostenible connectar amb l'EDAR de Riells, i així us ho fem saber, i us demanem que pressioneu i feu el treball polític que faci falta perquè pugui ser així, perquè seria bastant irracional fer arribar l'aigua de la Vall d'Òria a la depuradora, a l'EDAR de Sant Celoni, tinguent una depuradora a tocar. I una depuradora, la de Riells, que està al 50% d'ocupació, per tant, té plena capacitat per operar les aigües de la Vall d'Òria, i fins i tot l'Ajuntament podria fer una aportació econòmica a Riells per aquest servei, que segur que seria ben rebut per part de Riells.
Des amb Riells hi són. Aquesta setmana mateix, no?, via telefònica amb el regidor corresponent he tingut contacte. El que sí que estem d'acord els dos municipis, i això em sembla que ja temps enrere es va plantejar, és que la solució bona i definitiva seria instal·lar una depuradora, diguem, anant cap a Girona, a la banda dreta de la carretera comarcal, que seria aigua que vindria rodada des de les diferents, no?, la majoria d'urbanitzacions, i en aquest cas Sant Celoni, que els terrenys on tindria que anar seria de Sant Celoni. Ja hi ha l'acord d'estar disposats a qualificar i a comprar-los aquests terrenys. Aquí l'únic problema que hi ha, bueno, un problema greu i gros, és l'ACA. L'ACA en el seu moment va fer una de les accions del SARU, d'aquest pla d'actuació, era que les aigües de la Vall d'Òria anaven connectades amb Riells, però aquí hi té que haver la voluntat de l'ACA, que això els hi hem dit, no? Doncs l'ACA, si és aquí, l'Ajuntament de Sant Sori està disposat a, no? a pagar l'obra, encara que no ens pertoqui, però l'ACA ha de fer els treballs de convenciment de l'Ajuntament i, si cal, d'expropiació d'algun tram. L'ACA no farà res, no, ens ho han dit molt clar, ni posarà un duro, però a part d'això tampoc farà res, i després Riells el que té ganes és que la depuradora marxi d'allà, que està en una zona urbana. I estem amb aquesta... No dic enfrontament, però que compartim que Riells la vulgui fora del casc urbà i que estaria millor en un altre lloc. Però aquí estem en aquest impàs. El que hem de garantir és que les aigües de la Vall d'Òria es tractin. Això jo entenem que és el primordial, si no hi pot haver acord o si no...
Amb això estem d'acord, però hem d'evitar coses irracionals com transportar unes aigües 12 quilòmetres quan hi ha una depuradora, potser no sé la distància exacta, però poder a un quilòmetre, dos...
Sí, de fer una volta, bueno, sí, però no és...
Que està al 50% de capacitat.
No s'ha descartat cap solució.
Seria irracional i nosaltres no donarem suport a construir aquesta canonada, que part, com dius, seria una solució temporal, perquè la millor solució seria una altra.
Sí, bueno, però la temporalitat pot ser d'anys i panys, perquè si es fa la canonada i Riells té la seva depuradora on te la té, Riells així també garantirà que zones de Riells que no estan connectades es puguin connectar també. És que a Riells també hi ha zones que no tenen connexió. Una pregunta?
Dues preguntes. Una, ja que parlàvem de Riells, en quina situació està el conflicte o el litigi de fronteres que teníem amb Riells? Saps en quina fase està?
No. Està, no? La Generalitat és la que s'han enviat els acords que hi va haver, no? dels respectius ajuntaments, i està en una fase de la Generalitat, com en diu la comissió aquesta...
La comissió de delimitació.
De delimitació. Sí, jo crec que això és llarg, serà llarg el tràmit,
Bé, quan tinguis informació, doncs...
Sí, tant.
És un tema amb molts interessos al darrere, per part dels dos municipis, estem parlant d'una cosa de pes,
sí.
En quant a terreny.
No, però una part
de la seva zona industrial, sí. Sembla ser que teòricament ens correspondria a Sant Celoni. Està bé saber realment el que legalment s'acaba quedant, perquè se'ls va fer una molt bona oferta a Riells que no hi van estar d'acord.
No van estar d'acord. Ells han presentat documentació, sí. Sembla ser documentació nova, etc.
No, ells defensen la seva postura, com és lògic.
Defensem la nostra, no?
Sí, sí. A la Júlia li volia demanar, vas comentar que quan disposéssiu de l'informe, em sembla que era un informe jurídic en relació a l'escola de música, el tema del sistema de gestió, ens ho faríeu arribar.
El tema de la possible municipalització, sí, el tenim, us ho farem arribar. Cap
si ens el poguéssiu fer arribar,
cap problema.
Gràcies.
Amb la gravetat de les aigües de la Vall d'Òria, les decisions s'han de prendre ja, perquè si no, d'aquí a 3 anys encara en continuem parlant, i d'aquí 5 encara més. Són decisions que s'han de prendre...
Hi ha responsabilitats penals.
Si hi ha responsabilitats penals no es pot jugar, no. Meu entendre.
No. Ho compartim tot, no? De dir, tant de bo l'ACA, no? Disposés, digués, la depuradora...
El problema és de l'Ajuntament, no?
Sí.
Ara, en aquest moment.
Sí, el problema, l'Ajuntament és el responsable. L'ACA... Sí.
Perdoneu.
Ho compartim. No. Alguna cosa més? Si no, aixequem la sessió.